Bona tarda, ara són les dues del migdia. Cop sobre la taula de la Generalitat en la regulació dels pisos turístics a Catalunya. El govern tira endavant una mesura dràstica per evitar l'expansió d'aquests habitatges i mirar si de passada això facilita posar al mercat més pisos de lloguer accessible per a la gent que viu aquí tot l'any, no només per als que venen a passar unes vacances i en lloc d'anar a dormir en hotels, activitat econòmica creada per aquesta finalitat, no ho oblidem, opten per anar en pisos on abans hi vivien veïns d'una ciutat que han estat expulsats perquè el propietari si surt més sucós, acollir un turista diferent cada 3 o 4 dies que el mateix inquilí durant 10 anys pagant cada mes la seva renta. Si fins ara els propietaris de pisos turístics a Catalunya en tenien prou en demanar permís a l'Ajuntament i pagar els corresponents impostos, ara el govern els hi posarà més difícil passant part de la feina també en aquests consistoris. Per la via de decret llei, el govern diu ara que qui vulgui fer negoci amb un pis turístic estarà obligat a tenir una llicència urbanística i les condicions per aconseguir aquesta llicència seran potestat de l'Ajuntament a partir dels seus plans d'ordenació urbanística. Per tenir clar del que estem parlant, ara mateix a Catalunya hi ha registrats al voltant de 100.500 habitatges turístics, un 42% estan situats a la Costa Brava i un 11% a la ciutat de Barcelona. Aquesta nova normativa s'emmarca en la situació d'emergència d'habitatge i l'objectiu és donar eines als municipis per poder limitar l'activitat de lloguers turístics per mitjà dels seus planejaments urbanístics. La regulació s'aplicaria a les poblacions on el mercat residencial està més tensat, com ara la ciutat de Barcelona i la resta de municipis de l'àrea metropolitana. Fins ara, les regulacions de l'administració quan es tracta d'habitatge no han tingut gaires efectes positius. Els preus dels lloguers continuen pels núvols i cada vegada es fa més difícil viure a la ciutat sense por que et facin fora mitjançant especulació. Veurem si amb aquesta l'encerten o es queden una nova mesura més de cara a la galeria.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Aquest nou decret llei que ha aprovat avui, que presenta avui el govern sobre els apartaments turístics, centra la portada d'aquest dimarts, on analitzarem també altres qüestions. Júlia Julbe, bona tarda.
Bona tarda.
Perquè, atenció, l'endemà de la manifestació a la seu del PSOE a Madrid, el govern defensa l'actuació policial, mentre que el Partit Popular lamenta que se'ls hagi tractat els participants com si fossin CDRs.
Sí, la manifestació va acabar amb 3 detinguts i 2 policies ferits lleus. El govern defensa que les actuacions van ser proporcionals i lamenten que el PP no condemni els atacs a les seus socialistes.
També molta atenció amb aquest estudi que hem conegut avui en ple debat sobre la regulació dels telèfons mòbils als alumnes. A Catalunya, 3 de cada 4 alumnes de quart d'ESO utilitzen el mòbil més de 3 hores al dia.
Es tracta d'una enquesta que ha fet la Diputació de Barcelona, 30.000 alumnes de 90 municipis de la demarcació. Entre d'altres, el qüestionari revela que gairebé la meitat dels adolescents enquestats reconeix que en algun moment desatén les seves obligacions per connectar-se a internet.
Un de cada 3 alumnes de quart d'ESO volien dir que utilitzen el mòbil més de 3 hores al dia. I avui també és notícia la convocatòria de 2 jornades de vaga. D'una banda, els taxistes, que demà bloquejaran el centre de Barcelona, i de l'altra, la dels sindicats de Renfe i Adif.
Sí, en el primer cas, els taxistes, com deies, han convocat una marxa lenta per condemnar la mort del taxista Carlos Ríos, que després de ser agredit per un motorista diumenge passat va perdre la vida. En el cas dels sindicats de Renfe i Adif, han anunciat avui 4 dies de vaga per protestar contra el traspàs de Rodalies.
A titular dels esports a aquesta hora pel retorn de la Champions. Pol Corredor, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Ho fa amb el Barça, que si guanya o empata avui a Hamburg contra el Shakhtar Donetsk, aconseguirà la classificació matemàtica per 8ens de final. Les úniques baixes per Xavi són Sergi Roberto i Frenkie de Jong.
I també en futbol, atenció, el Granada ha estat eliminat de la Copa del Rei.
El jutge de competició únic ha acceptat la denúncia de la Rosa per alineació indeguda i desqualifica l'equip andalús de la competició. Serà l'únic equip de primera que no serà el bombo del sorteig de la segona ronda, que es farà el dimecres 15 de novembre.
D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica continua marcada per aquestes temperatures d'avançada tardor que fa que avui les màximes no passin dels 18, 19, 20 graus, allà on més pugen i en molts casos es quedin situades entre els 15 i els 17 o 18 graus aproximadament. Tarda amb sol, tot i que amb la presència d'un augment de la nuvolositat cap a les comarques del Pirineu, que en principi no ha de donar cap mena de precipitació. Demà tindrem un dia idèntic al d'avui. Al matí ens llevarem amb un ambient de plena d'avançada tardor i durant el dia el sol anirà escalfant i les temperatures seran com les d'avui. Tot i això, ambient bastant fresc, amb sol durant tota la jornada i a la tarda novament crescuda de núvols cap a les comarques del Pirineu, amb algun núvol a primeres hores al matí a punts de la costa nord. De cara ja a dijous, les temperatures començarien a pujar una mica.
Gràcies, Jordi. Ara passen 5 minuts a les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero al control tècnic i Ferran Capdevila a la producció, comencem.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
La Generalitat de Catalunya obligarà a tancar 28.000 apartaments turístics a tot el país. La mesura afectarà 47 municipis catalans, on ara mateix hi ha més de 10 pisos turístics per cada 100 habitants. Aquesta mesura afectarà bàsicament municipis de la Costa Brava, el Pirineu i les Terres de l'Ebre. En té més detalls en Pau Massip des del Palau de la Generalitat. Pau, bona tarda.
Bona tarda. El nou decret llei marca que no hi pot haver més de 10 habitatges turístics per cada 100 habitants. Com deies, això suposa l'eliminació d'un de cada 4 apartaments turístics dels 100.500 que hi ha ara mateix registrats a Catalunya. Una mesura que, en contra del que pot semblar, afectarà bàsicament el Pirineu, la Costa Brava, municipis com Roses, l'Escala o Cadaqués, i la Costa Daurada, on s'hauran d'eliminar apartaments turístics a Cambrils i Salou, entre d'altres municipis. D'entrada, el decret llei aprovat avui ja no permet atorgar noves llicències per obrir nous pisos turístics.
Una mesura poc es mantindrà fins que els 262 municipis inclosos al llistat aprovat per la Generalitat modifiquin el seu planejament urbanístic.
Exacte, l'aplicació és immediata i ara hauran de ser els diferents ajuntaments els que facin les modificacions que considerin necessàries al seu planejament, una nova eina que ha de regular la situació, ja que un 20% dels municipis afectats per aquesta nova normativa ja havien tirat endavant les seves pròpies moratòries locals, com reconeix la consellera de Territori, Esther Capella.
Molts ajuntaments en aquest moment, veient aquest canvi d'usos i la incapacitat de donar resposta a les necessitats de la ciutadania, doncs han regulat moratòries, han congelat la possibilitat de que es concedeixin llicències d'ús turístic. I això també genera inseguretat jurídica.
Per fer aquest procés, el govern dona 5 anys de marge, al mateix temps que dona als propietaris que ara tenen apartaments turístics per obtenir la nova llicència urbanística necessària per poder mantenir el negoci. Una llicència que deixarà de ser permanent i que s'haurà d'anar renovant cada 5 anys. Territori diu que ho fa així per evitar el monopoli del negoci dels apartaments turístics que hi havia fins ara.
El departament també remarca que quan revisin el planejament urbanístic, els ajuntaments hauran de garantir que els veïns de cada municipi tinguin accés a l'habitatge.
Sí, la consellera Esther Capella insisteix que l'objectiu del govern amb aquest decret és recuperar tot l'habitatge d'ús residencial ja construït que durant els últims anys ha marxat al mercat del lloguer turístic.
Habitatges d'ús residencials que s'han convertit en habitatges d'ús turístic. Per tant, hi ha hagut una detracció de l'oferta d'habitatge destinat a la ciutadania que s'ha destinat a una altra finalitat i en perjudici de les persones, de la cohesió social i en aquest sentit de l'equitat també territorial, en les ciutats, en els barris.
Territori explica que dins la llista de 262 municipis inclosos en aquest decret llei hi ha 9 de cada 10 apartaments turístics registrats a Catalunya. També detalla que la mesura s'ha fet fixant-se molt en la llei espanyola i europea per evitar que la justícia la pugui considerar inconstitucional i l'acabi tombant.
Gràcies, Paula. Regulació arriba, com dèiem, en un moment complicat pel que fa al preu del lloguer que en grans ciutats catalanes, com per exemple Barcelona, no ha parat de créixer i cada vegada hi ha menys pisos disponibles. De la situació actual i dels efectes que pugui tenir aquesta regulació, en volem parlar avui amb Jaime Palomera, ell és investigador de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. Jaime, bona tarda, moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Aviam, com a experta en habitatge, quina primera valoració em fa, escoltant tot aquest resum d'aquest nou decret llei?
Bé, és un decret interessant i que ve a sumar-se a altres normatives que s'estan aprovant en altres llocs del món. Això cada cop serà més una realitat, aquest tipus de modificacions legislatives. Pensem que això de destinar habitatges a ús turístic històricament és molt nou, és a dir, fa poc més d'una dècada que es van començar a desviar habitatges que estaven en el mercat residencial al mercat turístic. I clar, això té un efecte, que és que fa caure l'oferta però d'una manera artificial. Aquest, de fet, és un dels mites econòmics més estesos. És la idea de que, escolta, és que no hi ha oferta, no hi ha habitatges i hi ha massa demanda. Però la realitat és que una part molt important dels habitatges que van ser construïts per allotjar el veïnat estan destinant-se a usos anòmals. I un d'aquests usos anòmals, molt habitual, és el de operar com a un hotel clandestí. Mm-hmm. I això té efectes molt nocius en el mercat. Si vols en podem parlar, perquè són diverses les afectacions que té en els nostres barris i pobles.
Sí, les coneixem, la principal i la que hem conegut i hem parlat aquí molt és l'expulsió dels veïns, no l'augment dels preus dels lloguers, per exemple, però n'hi ha d'altres?
Sí, el primer, efectivament, és... I això està demostrat científicament. L'evidència empírica demostra que a les ciutats on s'ha analitzat, si es supera un percentatge, un llindar d'habitatges destinats al mercat turístic, aleshores, per una banda, cau l'oferta d'habitatges pels residents de la ciutat, menys pisos per viure-hi, però, per altra banda, té un impacte negatiu en els preus, com deies. És a dir, que allà, en aquells barris on hi ha un percentatge elevat d'habitatges turístics, puja el preu del conjunt dels habitatges en tot el sistema residencial. I això fa que una part dels ingressos cada cop més gran de la població local vagi a pagar els habitatges de lloguer residencials. Per tant, diguem-ne que és menys oferta d'habitatges pel veïnat, encariment dels pisos residencials, de tots els pisos, i, finalment, el tercer element és la qüestió de la cohesió i la sostenibilitat urbana, que, per dir-ho en llenguatge molt col·loquial, és la convivència. És a dir, si a partir d'uns determinats nivells el nombre dels pisos turístics o els pisos destinats al turisme fan que la convivència en els barris es deteriori a les escales de veïns, i no només això, sinó que també afecten al tipus d'oferta del barri. És a dir, si en un barri hi ha masses pisos d'aquest tipus, aleshores la gent que hi viu es troba que no pot accedir a comerç de proximitat, de qualitat, sinó que canvia no només la fisonomia del sistema residencial, sinó també comercial de tot el barri.
Per tant, podríem dir que aquesta mesura sí que podria servir amb la limitació que es fa per aportar més pisos al mercat d'habitatge de lloguer.
Sí, això sense cap mena de dubte. Pensem una cosa, i és que aquí fa cosa de 10 anys es va voler regular aquesta nova tipologia d'habitatge, que en realitat no és habitatge, que són hotels clandestins, els famosos huts, habitatges d'ús turístic, es van voler regular donant llicències. I un tipus de llicències poc raonables, perquè són a perpetuïtat. Els propietaris dels habitatges que van poder accedir a aquestes llicències, per poc més de 200 euros, és a dir, un preu irrisori, de sobte podien convertir un habitatge en una espècie d'hotel, com dic, destinat a turista, i podien quadruplicar els ingressos, el que cobraven. I això va fer que es trobéssim, o ens haguem trobat en una situació de privilegi d'aquesta part de la població, que és molt petita, que ha pogut destinar habitatges al mercat turístic, que han pogut tenir uns grans ingressos, i el que passarà a partir del moment en què aquestes llicències perdin vigència, d'aquí a 5 anys, doncs és que, bàsicament, aquesta població propietària d'aquests habitatges podran seguir cobrant unes rendes, però no vindran del turisme, sinó que vindran del veïnat. És a dir, que, efectivament, com dius, són habitatges que recuperaran les ciutats i pobles del país.
Ja per acabar, senyor Palomera, a Barcelona, quan es va voler fer una limitació, molts propietaris van intentar esquivar-la portant aquests mercats, aquests pisos que tenien destinats a usos turístics, a lloguers de temporada. Això, aquest nou decret llei, ho contemplarà?
Aquesta qüestió és molt important i és el punt sec d'aquest decret llei. I jo diria que la Generalitat ja ho sap, que si tu regules el sistema habitacional i només toques un element sense tocar els altres, si no tens una visió global, doncs passarà el que acabes de descriure. I és que aquells que tenen habitatges en el sistema turístic a través d'aquestes llicències, doncs el passaran al model d'habitatge temporal, que són lloguers de menys de 12 mesos, solen ser lloguers de fins a 11 mesos com a màxim, que també estan orientats a un tipus de públic passatger que no viu a la ciutat i a uns preus molt més elevats del que es paga per un pis normal. I això ja està passant. He pogut detectar que en els portals immobiliaris, ja en alguns d'aquests, més de la meitat dels pisos de lloguer que s'estan ofertant són lloguers de temporada. I això es passa perquè la llei d'habitatge estatal, que es va aprovar fa no gaire, també tenia com a punt sec aquest tema, que és la qüestió dels lloguers de temporada. Bàsicament, és una fórmula que s'està utilitzant perquè permet evitar totes les regulacions, permet evitar fer contractes de 5 o de 7 anys, permet evitar qualsevol tipus de regulació del preu, no hi ha límits, i s'està utilitzant, això ho saben les administracions, i per tant és una qüestió, diguem-ne, de voluntat política, si es vol o no es vol regular aquesta modalitat. Però efectivament, segurament ara estem a les portes d'una batalla legal. Aquesta norma acabarà als tribunals, com totes les normes que s'aproven que, com dic, limiten determinats privilegis. Aquells que han pogut dedicar-se a aquest negoci durant una dècada portaran aquesta normativa als tribunals i veurem què passa. Però segurament també el que passarà d'aquí uns anys és que si la norma, i tot té la pinta de que aguantarà perquè és una norma bastant sòlida, pel que hem pogut llegir, si aguanta, aleshores el que passarà és que efectivament s'intentarà recórrer a altres mesures com destinar aquests pisos als lloguers de temporada, que és una altra forma de lloguer que desvirtua la funció per la qual van ser construïts aquests pisos, habitatges, cases, que és perquè hi visqui els residents de la ciutat i els pobles d'aquest país.
Acaba passant Jaime Palomera, investigador de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, en què avui hem volgut analitzar aquest nou decret llei, aquesta nova regulació dels pisos turístics a Catalunya. Senyor Palomera, gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies, un plaer.
Estel migdia. L'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Obrim informació política. Malestar a les files del Partit Popular per com han acabat les protestes a les seus del PSOE d'arreu de l'Estat, que van acabar, recordem, ahir amb 3 detinguts i 2 policies ferits. Els populars denuncien l'actuació dels agents de policia i com van tractar els manifestants.
Sí, segons han informat aquest matí la Policia Nacional, durant la concentració es van decomissar els manifestants 3 porres extensibles, una pala i diversos pals i també barres. Aquestes mateixes fonts constaten també la presència de persones d'estètica ultra. Tot i això, el Partit Popular es desmarca de les protestes i assegura que ells no la van convocar. N'ha parlat la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Ayer los españoles, el pueblo tiene derecho a manifestarse y hacerlo allá donde considere, mientras sea pacífico. Cosa diferente es que ayer, en la que se produjo en Ferraz, un grupo de ultras parasitaran una parte de la manifestación, pero eso no tiene nada que ver con el grandísimo descontento que todos los ciudadanos están manifestando.
De la seva banda, el govern de la Generalitat no es mulla sobre si la policia va actuar de forma proporcional per dissuadir les protestes a Ferraz i es limita a dir que cal respectar la llibertat d'expressió encara que hi hagi diferències ideològiques. Tornem al Palau de la Generalitat perquè també tenim a la Judit Casella. Judit, bona tarda.
Bona tarda. El govern evita valorar si la policia va actuar bé i s'escuda amb el fet que la Policia Nacional és competència de l'Estat i no de la Generalitat. Tot i això sí que defensa que les protestes són legítimes, tot i que n'estiguin a les antípodes ideològicament parlant. Sobre el comunicat d'ahir del Consell General del Poder Judicial en contra de l'amnistia, l'executiu considera que l'únic objectiu és que les negociacions no vagin a bon port. La portaveu del govern, Patricia Plaja, diu que això demostra que no hi ha separació de poders de l'Estat i afegeix que la imputació per terrorisme de l'expresident Carles Puigdemont i la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, n'és un altre exemple.
En un país que, desgraciadament, ha viscut en primera persona les conseqüències del terrorisme, en un moment en què avui encara el terrorisme és una amenaça a nivell mundial, una amenaça global que continua causant víctimes, cada dia algú té la poca vergonya, més ben dit directament la maldat, d'acusar de terrorisme aquells que no han fet res més que defensar sempre pacíficament el dret a decidir del nostre poble.
Tot i aquest context, el govern evita posar pressió a Junts perquè tanqui un acord amb el PSOE.
Gràcies, Judit. Mentrestant, precisament socialistes i Junts continuen negociant aquest dimarts a Brussel·les per mirar de tancar un acord i desencallar la investidura de Pedro Sánchez. Les negociacions s'han allargat durant tota la nit i també el matí d'avui dimarts.
El secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, és avui a Brussel·les. En canvi, els membres de Junts, que són diputats, han hagut de tornar a Catalunya perquè avui hi havia ple. Segons les mateixes fonts, les dues parts no arriben a una entesa sobre si s'ha d'incloure persones que tenen causes no vinculades amb el procés.
A tot plegat, el jutge de l'Audiència Nacional obre la porta a dur la llei d'amnistia al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
El magistrat Manuel García Castellón planteja aquesta decisió per l'impacte que la futura llei pugui tenir després que l'audiència hagi imputat Carles Puigdemont, Marta Rovira i 10 persones més per terrorisme pels fets de Tsunami Democràtic.
Precisament aquest dimarts, entitats com Òmnium, l'Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, Irídia o Fundipau, al costat de partits polítics com Esquerra, Junts, la CUP i Catalunya en Comú, han clamat contra aquesta vinculació amb el terrorisme. Membres d'aquestes entitats s'han concentrat a les portes del TSJ amb el lema "Protestar no és terrorisme". Els partits polítics han coincidit en dir que aquest moviment de l'audiència no té cap altra finalitat que desestabilitzar les negociacions per l'amnistia.
Estel migdia.
Més coses, ho dèiem també abans en portada. En els últims anys, l'ús de les pantalles ha augmentat de forma significativa entre els joves i, en conseqüència, l'ús també de les xarxes socials. Si el curs 2015-2016, és a dir, ara fa 8 anys, només les utilitzaven cada dia 5 de cada 10 alumnes, ara ho fan 7 de cada 10. D'altra banda, un de cada 3 alumnes de quart d'ESO a Catalunya utilitza el mòbil més de 3 hores al dia.
Sí, són dades extretes de l'enquesta sobre condicions de vida que elabora la Diputació de Barcelona i que enguany ha preguntat a 30.000 alumnes de 90 municipis d'aquesta demarcació. L'estudi també indica que un de cada 4 joves juga a videojocs més de 2 hores diàries. I pel que fa a la visualització de continguts en línia, el 40% hi dedica entre 1 i 2 hores diàries. A banda, el 41% dels adolescents encastats reconeix també que en algun moment desatén les seves obligacions per connectar-se a internet.
A tot això, els taxistes de Barcelona es mobilitzaran demà dimecres per denunciar la mort d'un company taxista, Carlos Ríos, que va morir, recordem, a l'hospital diumenge passat després de ser agredit per un motorista en una discussió de trànsit.
Per això els serveis de taxis a la ciutat quedaran aturats entre les 10 del matí i les 12 del migdia perquè el sector farà una marxa lenta que tindrà lloc al centre de la ciutat. Tito Álvarez és portaveu de l'IT Taxi, entitat on precisament era membre aquest taxista mort.
Ocuparemos la Gran Vía desde la calle Bailén hasta la calle Entenza. Todos los carriles, dejaremos los carriles de emergencia y todo el Paseo de Gracia desde la Gran Vía hasta la calle Rosellón, de subida y de bajada, y haremos un homenaje a nuestro compañero Carlos, que bajo nuestro punto de vista esto ya no es un delito de lesiones, es un homicidio y la pena tiene que ser de 10 a 15 años y esto es lo que vamos a pedir mañana, justicia.
I tot i que aquesta vaga s'ha convocat, els taxistes faran viatges excepcionals, ho ha dit, per urgències mèdiques o visites per tractaments de salut que no es puguin anul·lar.
I qui també protestarà d'aquí unes setmanes, però per un motiu ben diferent, són els treballadors de Renfe i Adif a Catalunya que no estan d'acord en el traspàs del servei de Rodalies pactat entre Esquerra i el PSOE.
Els comitès d'empresa de Renfe i Adif han convocat aturades pels dies 24 i 30 de novembre i també per l'1 i 4 de desembre. Els sindicats lamenten la falta d'informació sobre les condicions laborals de la plantilla.
I tres apunts més abans de passar a la informació esportiva. Els Mossos d'Esquadra demanen la col·laboració dels ciutadans per trobar la Maria. És una noia adolescent que va desaparèixer el dia 3 de novembre al barri de les Corts de Barcelona i de la qual encara no se'n sap res.
A través de les xarxes socials han difós la imatge de la jove que en el moment de la desaparició vestia una armilla negra, pantalons de xàndal i bambes també de color negre. La jove, a més, anava sovint, segons la policia, a l'Hospitalet de Llobregat. Per tant, qualsevol persona que tingui informació sobre aquesta desaparició pot contactar amb el telèfon 112.
També en clau policial llibertat amb càrrecs després de declarar davant del jutge els tres homes detinguts aquesta setmana que estan acusats d'agredir a dos porters d'una discoteca del districte de Sarrià de Barcelona al cap de setmana de les festes de la Mercè.
Sí, concretament els fets van tenir lloc el 25 de setembre, quan els vigilants d'un local d'oci barceloní van fer fora de l'establiment aquests tres individus i com a resposta haurien agredit amb una arma blanca i els haurien provocat ferides greus als vigilants i que van requerir l'ingrés hospitalari. Els tres arrestats estarien vinculats als casuals, al grup criminal que va néixer dels Bojos Nois, la branca radical dels seguidors del Barça.
I per última, atenció a aquesta notícia, la policia també ha denunciat un home de 63 anys per maltractament animal. L'individu va arrossegar un ruc amb el seu cotxe per una carretera comarcal del Baix Llobregat.
L'home portava el ruc lligat a la part del darrere del cotxe amb el maleter obert. L'animal no podia seguir, per tant, la velocitat del cotxe i per això queia i era també arrossegat per l'asfalt. Altres conductors que van presenciar l'escena van aturar el vehicle i van trucar a la policia de Corbera de Llobregat, que van concloure que el denunciant pretenia portar l'animal d'aquesta manera a través d'una distància de 3 quilòmetres.
Estel migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Obrim informació esportiva amb el Barça, que disputa avui a Hamburg la quarta jornada de la Champions League contra el Shakhtar Donetsk.
Els de Xavi juguen a 7:15 contra l'equip ucraïnès, que disputa els seus partits com a local a Hamburg per la guerra al país. Ho farà sense Frenkie de Jong ni tampoc Sergi Roberto, que continuen lesionats, això sí, amb la resta de la plantilla en perfectes condicions. Una notícia positiva pel míster.
Sí, la bona notícia, que anem recuperant a molts futbolistes que teníem lesionats. Hem tingut la dificultat de 5-6 jugadors gairebé cada partit en els últims 5-6. Per tant, és una bona notícia, no? Pedri va tenir molt bones sensacions la mitja hora que va estar, Rafinha també, Robert també, els minuts que ha estat amb bones sensacions. Per tant, contents que tinguem un ventall de possibilitats per anar dosificant gent, és molt positiu per nosaltres.
El tècnic agarenc també ha dit que es troben a meitat de camí per tornar a ser un equip gran.
Això és un procés. És un procés, hem de tornar a aquesta dinàmica d'escenari ideal, però que ens costarà, està claríssim. I hem de ser autocrítics i exigents amb nosaltres mateixos, perquè des d'aquest escenari ideal guanyarem coses. Però hem de seguir sent pacients, humils, treballadors, intensos en el joc.
El Barça en té prou a empatar avui per assegurar-se la classificació pels vuitens de final. L'altre partit de la jornada és l'Atlético de Madrid-Celtic de Glasgow. Simeone ha fet una crida a omplir el Metropolitano, i és que els matalassers necessiten guanyar per seguir vius a Europa.
I pel que fa a la Copa del Rei espanyola, el Granada ha estat eliminat de la competició per alineació indeguda.
El jutge de competició únic dona per vencedor de l'eliminatòria Larosa, que va denunciar el dia següent del partit. El Granada va presentar una alineació amb un jugador del filial de 24 anys, però la normativa marca que el màxim que poden tenir aquests futbolistes és 23 anys. Així doncs, el conjunt andalús és l'únic equip de primera divisió que no passa a segona ronda de Copa, una segona ronda a la qual encara li falten dos equips. Sortiran dels enfrontaments entre Gimnàstica Segoviana i Sestao, previst per demà a les 6, i de l'Atzeneta Saragossa, que jugaran dimarts que ve a les 8. Tots dos partits es van posposar per la pluja. El sorteig de Copa, on esperen Terrassa, Girona i Espanyol, es farà finalment el dimecres 15 a la 1 del migdia.
Canviem d'esport, parlem de tenis. La selecció espanyola femenina ja és a l'estadi de la Cartuja de Sevilla, on a partir de demà es disputaran les finals de la Billie Jean King Cup.
Espanya, que debutarà en primera ronda contra Canadà. Paula Badosa liderarà l'equip després de varis mesos de baixa per una lesió a l'esquena. La participació en aquesta competició suposarà la seva reaparició a les pistes, i la catalana ha afirmat sentir-se bé i sense dolors. Ha assenyalat que serà molt especial jugar davant del públic espanyol. Són declaracions a Televisió Espanyola.
Me siento bien, ya no hay dolor, por fin. A mí me encanta, a mí siempre se me pone la piel de gallina, me encanta. Tiene una cosa quizá un poco negativa de los nervios.
Badosa, que a causa de la seva lesió ha descendit fins a la posició 67 del rànquing mundial, ha afirmat que saber que aquest torneig es jugava a Espanya ha estat una motivació extra per ella per accelerar la recuperació. Espanya buscarà el seu 6è mundial en territori local, sent el 1998 l'últim cop que el combinat nacional va aconseguir aixecar la Copa.
Per ser una Badosa que ha explicat en una entrevista al País la depressió que va patir després de la polèmica pel català.
Sí, recordem que fa un any i mig la tenista es sotmetia al test ràpid de l'Associació de Tenistes Britànics a la pregunta de quines llengües sabia parlar. Va dir això.
Spanish... I mean, Catalan is not a language, but still I'm counting it in English.
Castellà, català, que no és ben bé una llengua, però la compto igual, i anglès, va dir aleshores. Una onada de crítiques la van arrasar fins al punt que no va passar per casa en un any. Ho ha comparat amb l'episodi que va patir només entrar al circuit internacional. Creu que la societat catalana està molt tensionada, això sí, no dubta en admetre l'error.
Acabarem amb un apunt de motor per recordar-vos que aquest matí s'han posat a la venda les primeres entrades per al Gran Premi de Fórmula 1 del 2024, que es correrà al circuit de Barcelona-Catalunya.
Els abonaments a 3 dies van dels 175 als 549 euros en la 34a edició al circuit de Montmeló. La prova se celebrarà el cap de setmana de Sant Joan de 2024. Recordem que el circuit té contracte per acollir la màxima competició del motoresport fins al 2026.
Estel Migdia.
Avui, l'últim minut cultural, marxem fins a Tarragona, on s'ha presentat una nova edició del Festival Internacional de Cinema, el REC. Aquest any la programació inclou la projecció de 10 òperes primes, centrades en com es relacionen les persones arreu del món.
De la desena de films seleccionats per aquesta 23a edició, 4 s'estrenaran per primera vegada a Catalunya i 4 més ho faran també per primer cop a l'estat espanyol. Segons el director artístic del REC, Xavier García, un dels aspectes que més preocupa els cineastes actuals són les relacions humanes i la gestió que en fem d'elles.
No només a nivell d'amor, no? Directe, de parella, sinó també les relacions entre diversos estaments de la societat i com les persones estableixen vincles afectius.
El festival s'inaugurarà el pròxim 22 de novembre amb la preestrena de Teresa, dirigida per Paula Ortiz i protagonitzada per Blanca Portillo i Greta Fernández.
No ens perdrem, per tant, tampoc aquest REC, Festival Internacional de Cinema de Tarragona, i amb això acabem. Nosaltres tornarem demà a Ràdio Estel, aquí al punt de les dues del migdia. Us deixem amb la fabricació pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Bona tarda.